I el que s'hi vulgui apuntar encara s'hi pot apuntar.
Com ho ha de fer, això?
Bueno, això, si entra en València per València, aquest sopar que diu València per València, ara 5 anys ho penjarem a la vostra web, sí. Com ho han de fer-ho, entren, fan la seva transferència i poden venir, encara queden 70 places, que les vam guardar per aquesta última setmana, els que volguessin venir amb la parella, amb amics, amb gent que vol col·laborar, no?
Fantàstic.
I jo crec que, a més, és una donació que jo crec que és molt maca i que jo crec que costarà tornar a fer un event com aquest, no? Amb tanta generositat i amb tant d'amor.
Home, i tot aquest talent que hi haurà aquí reunit. Tu què cuinaràs, Nando? Ho tens clar ja o no?
Jo faig el llenguado amb d'altres cuiners, jo faig un llenguado Gaudí, que és una recepta que va fer l'Adrià fa anys amb un salmonetes Gaudí, i que fem tot el marbre del Gaudí, el fem a sobre del llenguado, i després aquí m'ajuden 5 cuiners a fer aquest plat, perquè entre tots fem aquest sopar. No ho fa el Nando, ni ho fa el Joan Roca, ni ho fa el Jordi Cruz, ho fem entre tots. I després cadascú ho fa i porta el seu granet de sorra perquè això sigui la recepta perfecta de la generositat.
Nando Jubany, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Gràcies.
A veure, Carmeta, vull dir, un terç, saps, aquesta gent d'aquí, a la taula, uns peixeters que... Saps, un onça, diu, posa'm un onça de sonsos. Saps, digue'ls-hi ara, què? Un onça de sonsos. Saps, i a vegades ve aquí el veïna que té la botiga i diu, te guardo un petricó de llet per demà, saps? Vull dir, això l'Agnès i la Gemma no saben... És que no saben ni de què els hi parlem.
Un petricó de llet, un onça...
Saps? Vull dir que és... Un moment, Carmeta. Sí, Nando, quants llenguados... 500 llenguados? I ja hi pots comptar-hi. Ja hi pots comptar-hi. No pateixis, t'hi trec la pell. I fotràs un Gaudí sobre? Estàs boig, nano. Aquest està com una cabra. Això que us deia, un petricó, el que faci falta, saps?
Bon dia, amigues, bon dia.
I un petricó era un quart de porró, no?
Ah, sí, senyor. Ah. Això ho has mirat a Google, ara,
eh? T'ha enganxat.
No...
Bueno, Ostrell, sí. Tu que ets del Vallès, bueno, una quartera, vull dir, això també hauries de saber-ho.
Una quartera, exacte, sí.
A l'Empordà anem amb Bassanes, vull dir que... És que el sistema mètric decimal ha fotut molt de mal. Ens està destruint.
Sí,
cultura.
Sí.
Escolta, avui és el matí de saber coses de l'Agnès, vull dir, de sí, la biografia de l'Agnès, eh? Sí. Ja veig. Ara trucaran els pares, o com va això?
No, per favor.
Anirem fent. La filla, sigui interessant, a veure com...
Veus?
A veure què diu de la mare. Llàstima. Bueno, ja ho farem un altre dia, no pateixis. Com facis anys, Agnès.
Els que escoltem, ens agrada saber la vida íntima dels tertulians, allò de talls, que truqui un profe, saps? Això ens agrada, eh?
Jo m'agrada més tot això, que no pas moltes vegades el debat que foteu de política.
Ara.
A la que parleu de vosaltres, aquí es fa un silenci.
Has notat feixades avui, una mica d'enganxada, parlant de l'amnistia? Hi ha hagut una mica d'enganxada.
Sí,
ja està bé, una mica de debat, no?
Sí, home. Amb aquests quatre, costa que s'enganxin, costa.
Hòstia, avui és una tertúlia que teniu aquí gent amb audiències, vull dir, Jofre Ostrell, saps?
Home, i tant.
Això és com el sopar d'estrelles, saps, que fan
sí,
Nando, però això és amb oients, saps?
Sí, perquè el Nacional és el líder absolut. Líder absolut,
imagina't, líder absolut. No s'hi posa per res, saps? No s'hi posa per res.
No deus pas tocar de peus de terra, no, Jofre?
Sí que toco de peus de terra. Al revés, em puc posar corporatiu i dir que no només l'empresa, que el que és un èxit és que hi hagi tanta gent llegint en català, en general, perquè darrere...
Segurament ho diuen els guanyadors. Els guanyadors quan diuen que l'èxit és...
No, està molt bé, evidentment. Hi ha molta feina darrere d'aquests 2,1 milions de navegadors únics, però també el fet de que per darrere doncs, apretin i hi hagi tanta gent que llegeix en català, perquè estrictament és un rànquing que només mesura publicacions en català i gent que publiquem notícies en català. Doncs home, està molt bé.
I que llegeixen, en aquest cas.
I que llegeixen,
altres portals tenen àudios i vídeos.
Exacte. Sí.
En vostre cas llegeix.
Tanta gent escolti la ràdio en català, tanta gent llegeixi en català i que cada cop costi més sentir parlar
català. És una paradoxa.
Jo crec que estem en punts d'inflexió, però bueno.
Ahir vaig estar a Camp del Girona, que no sé si m'ha sentit la salutació.
Sí, al 6 del matí m'ha saludat.
Tens peus o no tens peus? Que vaig sentir la transmissió.
Hòstia, fotia un fred a Montilivi ahir a l'última hora ja, que això no es podia aguantar. I al final vam baixar baix amb els gent de la ràdio buscar unes coses i tal i qual. I se'ns va explicar l'anècdota, i un altre periodista, una altra ràdio, se'ns va explicar l'anècdota, que uns periodistes van dir amunt de seguretat, perdona, pots apartar que surten els jugadors i ho volem gravar? I aquest senyor va dir, a mi se me habla en espanyol. A Montilivi, saps? Un tio de segur.
A veure, és que a Montilivi tampoc ara ens sorprendrem d'això, eh?
Oh, l'altre,
l'altre! És que hi ha, a veure, hi ha les dues Espanyes i hi ha les dues Girones. Ho hem de reconèixer.
No, però estic parlant d'un membre de seguretat.
Ara, perquè el Girona... Però el Girona sempre ha sigut un equip...
Perdona?
Clar, perquè...
Els punts suspensius, saps?
Bueno, sí, perquè... Clar, perquè a la nova Creu Alta no pareu de declamar Maragall, oi?
Sí,
la Creu Alta...
L'altre dia amb el Sabadell Terrassa... Amb el Sabadell Terrassa es devia sentir un català tancat, eh?
Sí, és el que diu el Jofre, sí.
El Girona és un club mig anglès, no?
Clar, és anglès.
Ui, l'altre!
Clar, home, per això juguem tan bé futbol. Per això juguem tan bé futbol. Veus? A mi m'encanta això, que des de Barcelona es comença a notar aquesta ràbia, a mi això ja em comença a posar.
Jo ara tornaré a ser del Girona, ara que l'eliminaran de la Champions, jo tornaré a ser del Girona.
En Pere, que és d'Artés, el que fa l'Artés, Pere?
Va molt malament.
Casondera.
En fin, que visca el català, tu.
Visca, i tant.
I escoltant en català.
I tant. Carles Soriguera i Fel Feixedes, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Abraçada.
Gemma Calvet, Jofre Llombari, Pere Rossinyol i Agnès Marquès. Gràcies també per acompanyar-nos. Ara farem una pausa i de seguida Albert Om amb el calendari d'Advent.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest Nadal, el recinte modernista s'il·lumina amb la quarta edició dels Llums de Sant Pau. Viu una experiència renovada on podràs explorar tradicions nadalenques d'arreu del món. Coneix en Llumi, el teu guia màgic, i aconsegueix el passaport nadalenc per documentar el teu viatge. Del 21 de novembre al 12 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Benvolguda Energia. Recordes quan dèiem, vinga, en cotxe hi arribem d'aquí 2 minutets? Doncs des de fa uns quants anys hem començat a dir, vinga, anem-hi caminant i així estirem les cames.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda Energia. Com hem canviat i com canviarem.
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Sobre todo, cuando me escuchas, me haces
bien. Cuando me impulsas.
Y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos fa millors a todos. Social 11. La inclusió és imparable.
Imparables. Així és com acabem l'any. Amb 637.000 oients.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Imparables en sentit de l'humor. Explicant què passa al món.
Mentrestant, els economistes reclamen que...
Sentint els colors.
I som per patir...
I per celebrar.
Compartint emocions.
Un programa que emociona les dones i els nens.
Vivint moments inoblidables.
No veig, Puigdemont. És que hauria marxat.
I encara en volem més. Catalunya Ràdio, l'emissora que més ha crescut en aquest 2024.
Cada GM que passem, som més. I això ens fa sentir molt privilegiats i orgullosos de la feina que fem.
Catalunya Ràdio, seguim imparables. El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Un dia més seguim amb el calendari d'Advent amb Albert Om. Bon dia, Albert, com
què
estàs?
Què tal? Bon dia.
Bé, avui, el dia? Sí?
Sí, bé.
Què has esmorzat?
Tercer dia, tercera casella. Home, jo faig com 2 esmorzars.
Ah, perquè estàs amb la marató assajant i tot això, clar. Però això sempre o és avui especialment?
No, sempre intento fer 2 esmorzars un de seguida, jo em llevo amb molta gana i menjo fruita, iogurt, no sé què, llavors al cap d'una estona... Llavors ja em foto l'entrepà i un te. No prenc cafè. Això amb marató, sense marató, amb calendari d'Advent o sense, això no canvia.
Molt bé. I avui què obrim? Quina finestra obrim al calendari?
Mira, avui obres la finestra el tercer dia d'aquest calendari d'Advent resum de l'any i trobes un verb, que és el verb plegar. perquè aquest any, aquest 2024, és l'any que ha plegat tothom, l'any que hem vist mil maneres de plegar. És a dir, si mai et passa pel cap, Ricard Ostrell, plegar, pots identificar-te amb alguna d'aquestes maneres que et presentaré ara. Per exemple, la primera, quan plegues sense poder fer un últim servei a Espanya. És el cas de Rafa Nadal.
Clar.
Clar, estava tot preparat aquest 2024, sí, sí. Jocs Olímpics de París, que ahir en parlàvem, perquè acabessin amb una medalla d'or amb dobles per Espanya, Rafa Nadal i Carlos Alcaraz, no? Com el seu relleu, el seu successor. Era el final somiat, però els van eliminar. Per tant, disgust, per tant, segon intent. Doncs mira, la tardor intentarem que...
Allarguem una miqueta, que són uns mesos.
Mica més, Copa Davis, ja, Màlaga, també per Espanya, que jugui Rafa Nadal i que es pugui acomiadar per allà amb una victòria.
Re.
I tampoc.
Quarts
no
de final,
poder,
no?
Quarts de final eliminats, i per tant se'n va sense aquest últim servei a Espanya, amb un currículum absolutament impressionant i una trajectòria impecable, la del Rafa Nadal. Segona manera de plegar aquest any, tothom ha plegat, és quan et conviden a plegar.
Que notes una presència estranya al teu voltant.
Però ho notes molt, eh?
Molt.
Ho notes. Primer ho notes una mica, però llavors ja és com un tsunami que es fa impensable poder continuar. És el cas de Joe Biden.
Home, claríssim.
President dels Estats Units.
Això ningú entenia, com Joe Biden continuava allà aguantant les enquestes en contra, que al final es va imposar el que tothom veia, que calia un altre rival.
A veure, no és que hagués donat pocs motius per fer-lo plegar, perquè, entre altres coses, un dia que tenia Zelensky al costat, li va dir Putin a Zelensky. Tenia Kamala Harris al costat i li va dir Trump.
Ja.
Tenia Macron i li va dir Mitterrand.
No, això és complicat. T'haig de dir que quan vam anar allà a fer l'especial, algun taxista que ens vam trobar em deia, jo si s'hagués presentat Joe Biden, hagués votat. Hagués però com que no, votaré Donald Trump. I vaig pensar...
Que fort, eh?
Clar, i l'estudi de què hagués passat, sí, perquè igual estaríem en un altre escenari.
Totalment, totalment.
En tot cas...
En fi, que li van acabar ensenyant la porta per on havia de marxar, que és la mateixa que suposo que haurà d'acabar agafant Kamala Harris a partir del 20 de gener d'aquest 2025, que és quan es farà el relleu de Biden amb Trump. Tercera manera de plegar. Quan plega sense fer gaire soroll. 12 de maig hi van haver eleccions al Parlament de Catalunya. Aquella mateixa nit Clara Ponsatí ja va plegar sense fer gaire soroll. Al cap de poc també va plegar Pere Aragonès, president de la Generalitat, també sense fer gaire soroll. Xavier Trias, que ja fa un any ja va dir...
Que
els bon vent a tots. Doncs finalment li ha costat una mica marxar, però ha marxat. I la que va marxar, diguem, una mica més canyera, però també va deixar l'Ajuntament de Barcelona amb aquestes paraules i un mocador palestí al coll, és Ada Colau.
El que menys crec que està a l'alçada d'aquesta ciutat, amb lo bonica que és, amb lo famosa que és internacionalment i amb aquests barris i veïns i veïnes extraordinàries que té, he de dir que a mi el que més m'ha decebut d'aquesta ciutat són les seves elites. Tenim unes elites, malauradament, provincianes, mediocres, avaricioses i que pensen... No, perdó.
Vinga,
i que pensen massa en el benefici a curt termini i es desentenen de les conseqüències de la seva avarícia.
És allò que dius, plego descansada. Diguem, no? I la situació és que al cap d'un any i mig d'eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, dels quatre grans partits, els tres que no van guanyar no hi són, ni Ernest Maragall, ni Xavier Trias, ni Ada Colau.
És veritat.
Més maneres de plegar. Quan tornes a casa, per fi, després de molts anys, però no saps per què, has d'acabar plegant. És el cas de Marta Rovira. Te'n recordes? Aquest any va tornar de l'exili. Ella sí, van bé...
Aquella... El mes de juliol, això va ser, no?
Aquella festa, exacte, aquella festa a Cantallops, després a Vic, una abraçada a Oriol Junqueras, que hi ha imatge, que si la veus ara també té una altra lectura, i va haver d'acabar plegant el mes d'octubre després de tot aquest, diguem, culebron que hi ha hagut a Esquerra Republicana. No és el retorn, evidentment, que s'hauria imaginat, fins al punt que ara acaba d'anunciar que se'n torna a viure a Suïssa. Més maneres de plegar. Quan plega gent que ni coneixies ni saps per què plega.
A veure...
Juan Lobato.
Home, clar.
Líder del PSOE a Madrid. Jo no tenia
és que el PSOE a Madrid ens queda lluny. Però és veritat que ha tingut una presència informativa, perquè, clar, aquí... Que si el fiscal general, etc. I, clar, de cop i volta dius, aquest senyor...
Doncs,
ah,
mira,
doncs mira,
ni el coneixia, ni sé ben bé per què plega, però la situació és que ha acabat plegant. I tu ho deies, no? Ens queda lluny. Això és una frase d'Íñigo Errejón, Me cae lejos, no? Quan deia tot allò, tot el problema del procés, que és un altre que aquest any ha hagut de plegar per la distància entre el seu comportament i les lliçons morals que donava.
Això és el que ell ha dit, sí.
Sí, bueno, això és el que ell ha dit i és el que... Perquè, clar, si no dones les lliçons morals, doncs és una altra cosa, però quan dones aquestes lliçons, doncs llavors passen aquestes coses. Una altra manera de plegar... o de no plegar, en aquest cas, que és treure l'exèrcit per no plegar tu. Això és Carlos Mazón, que és un cas que tothom veu clar que hauria de plegar. Mm. Fins i tot els alcaldes del seu partit no saben ni amb quina cara justificar el que va fer Mazón el dia de la tragèdia de la Dana al País Valencià, i ell s'atrinxera allà, l'únic que posa com a escut humà un parell de militars, sobretot aquest que m'agrada molt, per mi és el
Gampòmpols.
Exacte. Per mi són els cognoms de l'any, eh?
Gampòmpols. Català, eh?
Sí, sí.
Nascut a Figueres.
Sí, Gampòmpols. Sí, m'agradaria molt. O sigui, el matí a Catalunya Ràdio...
Senyor Gampòmpols!
El matí a Catalunya Ràdio, amb Ricard Gampòmpols.
Ja t'ho prens diferent.
Ja t'ho prens diferent. Home, Ricard Ostrell és més menestral, però Gampòmpols...
Gampòmpols.
És boníssim, això. Quan plegues en una entrevista, el cas de Quim Monzó...
Ostres...
que va plegar en una entrevista de Magí Camps a La Vanguardia, sí, dient que bueno, ja havia plegat d'escriure llibres, però ara ha plegat fins i tot d'articulista, dient que es dedicaria a jugar a la botifarra a partir d'ara. I jo, escolta'm, Quim, el dia que vulguis, jo ho tinc molt rovellat, perquè des de que vaig marxar d'Osona ho he perdut una mica, això, a la botifarra, però m'agradaria recuperar-ho, per tant... totalment disposat a recuperar això. Quan plegues amb un homenatge, que a més te'l fas tu, és el cas d'Andrés Iniesta, homenatge i llagrimeta, i he deixat pel final els dos casos que més ens han fet parlar. Primer cas, plego, no plego. De moment, plego. 27 de gener de 2024, Barça 3, Villarreal 5, sala de premsa, surt Xavi Hernández.
Bé, bona tarda i bona nit. Abans que em feu les pertinents preguntes, m'agradaria anunciar doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. És una decisió... Hem estat parlant ara amb el president...
Saps que havia oblidat aquest moment?
És fortíssim.
Clar, Xavi va anunciar que plegava, sí. I només ho va fer, que llavors hem estat criticant tu de per què anunciava que plegava tants mesos abans. Sí, 27 de gener dius que això va ser.
27 de gener. A veure què diu.
Canvi de rumb.
Canvi de rumb.
I com a culer no puc permetre aquesta situació. Crec que ha arribat al punt de...
Ha arribat al punt. Bé, van passar les setmanes i aquell punt va anar canviant, perquè mica en mica l'equip es va anar entonant, la porta li sabia greu, la nit del sushi, a casa de la porta, corredisses amunt i avall, i surt Xavi i diu, plego o no plego, poder?
M'han fet veure doncs, que aquest projecte crec que ha de continuar. Com bé ha dit també el president, creiem en l'estabilitat del club. Això és un projecte que jo... ara he vist que no està acabat, que l'hem de continuar, estem treballant bé, tot i aquesta temporada doncs, segurament no aconseguirem
jo,
cap títol.
De veritat, Ricard, per això m'agrada aquest format del resum de l'any i del calendari d'advent, perquè tornar a sentir les coses al cap del temps, doncs clar...
Es relativitzen o
agafen un altre sentit.
Deixem-ho així.
I l'últim, no vull plegar, però faré veure que m'ho penso uns dies i m'acabaré quedant. Pedro Sánchez, primer, carta pública, diu, doneu-me cinc dies per pensar si he de plegar o no he de plegar, que a més va coincidir en el temps amb Xavi, arran dels atacs, en aquest cas de Pedro Sánchez, que rebia la seva dona, Begoña Gómez. Van passar 5 dies i després ja no ho va fer per carta, sinó que va comparèixer i va dir, amb aquest to, fixa't sobretot amb el to, abans m'ho feia veure el Cesc, mira.
Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
Más fuerza, a la veu no la té, eh? Vull dir, la deu tenir una altra.
Tal com ho està dient, sembla que plegui.
Sí, sí.
Ho he dit al cap d'estat. No, però si no, de què truques al cap d'estat?
Si necessito el continuar igual. No, que me quedo. Ah, vale, però si ja estaves, no?
No ho he entès, sí. En fi.
Doncs l'any que tothom ha plegat i que ha plegat de mil maneres diferents.
Albert Om, gràcies.
Demà més.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia pit autorreferencial i la resposta era meta. Una meta és una mamella, un pit. I meta és també un prefix autorreferencial. 379 dels 1.301 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 17 punts per a l'esprint nadalenc. Guanya el pack de la Lletera de Can Llong, Carme, Altarriba i Sant Martí. I avui, sobretot, ens heu dit mama, però també bust, sina o teta.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tens passió i estima per la natura? Vols protegir i conservar els nostres boscos, els rius, el mar, el cel, la fauna? Ara tens l'oportunitat de fer-ho.
Obrim 127 noves places per agents rurals, amb el 40% de les places reservades per dones. Els agents rurals volem preservar el medi natural amb tu i per tu. Vols formar-ne part? Informa-te'n a interior.gencat.cat/festa-agent-rural. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó. Per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Pare Noel?
Passava per aquí i he vist que et duien un sofà nou.
És de Galeries del Tresillo. Ho tenen tot amb fins a un 30% de descompte i ho puc pagar durant el 2025 en còmodes quotes.
Me'n vaig ara mateix a Galeries del Tresillo, que això no passa ni a Lapònia.
Però abans em treus el trineu de la cuina? Relaxem-nos més. Aquest Nadal viu la vida que et mereixes i paga-ho durant el 2025. Galeries del Tresillo.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Helena Miquel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Tu vas tenir un accident el 2010.
Sí, al novembre del 2010.
Què va passar?
Bueno, jo anava a treballar un dia que, a més, no em corresponia, era per fer-li un favor a una companya, i quan anava per la Diagonal, un noi no va respectar el semàfor que hi havia a Balmes, i quan me'l vaig trobar estava al mig, no vaig poder fer res.
I quin va ser el resultat, les conseqüències?
Bueno, les conseqüències va després de l'impacte, quan vaig arribar-hi a l'hospital, les conseqüències van ser les dues cames trencades, la cadera, la pelvis, laceració pancreàtica, traumatisme greu de tòrax i el braç trencat per jo tres llocs.
Tu ara vas amb cadira de rodes?
Sí.
Però condueixes?
Sí, sí, sí. El tema de conduir va ser un tema que em va costar molt. La veritat és que em va costar molt, però em donava un punt de llibertat, no? Un punt de poder, sense ajuda, arribar de A a B, sense tenir que dependre o tenir que demanar a algú que em portessi. Llavors...
Perquè després d'aquest accident, quant de temps vas estar intentant recuperar aquesta normalitat a la teva vida?
Ui! Encara estic intentant recuperar. Els primers 4 anys i mig va ser molt durs. Ja després va ser, després de 18 operacions, va ser quan vaig...
18 operacions?
18 operacions en 4 anys i mig. Llavors vaig prendre la decisió de que no podia ser i em van tallar la cama. I, bueno, des de l'any 2014 que va ser això, el 2015, perdó, que em van tallar la cama, doncs són repetides operacions que... I això serà tota la vida. O sigui, quan no és un retoque aquí, és un altre allà, o sigui que recuperar la vida no la recuperaràs mai.
I durant aquests anys has tingut ajuda psicològica per tirar endavant, per refer la teva vida?
Bueno, sí, o sigui, he tingut ajuda, però també ha sigut molt una mateixa, o sigui, tens que arribar a un punt que tu diguis no vull això i vull fer alguna cosa amb la meva vida. Amb aquest tipus d'accidents o de sinistres, l'únic que tens és dues opcions. Jo ho tinc molt clar. Tens l'opció de quedar-te parat i mort en vida i caus tu al pou i tot el teu entorn, o mirar de tirar endavant. Però, clar, tirar endavant és una lluita cada dia, per un mateix i també per l'entorn, perquè l'entorn també són víctimes.
Tu ara fa 7 anys que expliques la teva història, no? Autoescoles, sí. I instituts.
Sí.
Aquesta decisió la vas prendre precisament per això, perquè tingués també sentit tot això que has viscut?
Sí. Que tingués sentit i també, doncs, intentar d'alguna manera que la gent, doncs, es doni compte de, amb el que està jugant, no? De que el carrer és de tots i de que només està en les nostres mans. O sigui, sempre, sempre hi haurà un accident o... Però té que ser això, no té que ser per el factor humà. Llavors, a la gent, fins que no l'expliques, a la gent, fins que no els hi poses en situació, no es donen compte de la realitat de que és una mala decisió. Perquè això és un moment, una mala decisió. Una norma que tu penses que no és molt important pot canviar la teva vida, la dels teus i la de persones que hi ha al carrer que no tenen cap culpa de que... tu tinguis pressa o vulguis mirar el mòbil o...
Va ser el cotxe que va saltar-se el semàfor.
Sí.
Però podria ser una mala decisió, com deies tu, travessar tu un semàfor en vermell, podria ser prendre una copa més del compte.
Exacte. Mirar el mòbil.
Mirar el mòbil.
Està molt... molt al dia a dia, un moment del mòbil. Pensar que, va, per aquí no passa ningú. No. Sí, a lo millor aquell dia sí passa algú.
Antoni Bassas, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Bon dia, Helena.
Bon dia. La història de l'Helena.
Bueno, ens ha fet callar a tots, no? Sí. Jo crec que ens has posat a tots davant del mirall, del nostre comportament com a conductors, com a vianants, de la importància de posar-se al volant sent conscient del que vas a fer, no, no com una cosa més.
Però això, és a dir, abans us ho deia fora d'antena, això realment ens fa prendre consciència real? Perquè ara estem escoltant la història de l'Helena i tothom l'estarà escoltant i dirà, ostres, realment vigilem, però d'aquí 10 minuts?
No, jo crec que tots els actes comunicatius tenen conseqüències. En unes persones menys, en altres més, en funció de l'edat, de les circumstàncies, però el primer impuls meu ha sigut el de dir avui, quan arribi a casa, comentaré que he conegut l'Helena i totes les coses que ha explicat, no? És a dir... És veritat que quan ets jove et sembla que ets immortal i, per tant, bah, doncs, bah, a mi no m'ha de passar. Després resulta que, si mires les estadístiques d'accidents, resulta que la franja d'edat que acumula més morts aquest any, 2024, a Catalunya, és la de 55 a 64. O sigui que podríem veure per què tenim accidents i això no està directament relacionat amb aquesta inconsciència juvenil, no?
Confiança, potser.
Sí, i pèrdua de reflexos, perquè a més les condicions del trànsit s'han endurit, suposo que amb això estarem d'acord, que es va més ràpid, s'és més agressiu, i després hi ha el tema aquest, que estic absolutament d'acord, de la distracció provocada pel mòbil, no?
Sí.
Mira, quan... Una cosa que em va passar a Washington conduint un cotxe llogat és que em van picar per darrere. Jo estava aturat en un cediu al pas. Un cotxe em va picar per darrere, no gaire fort, però suficient perquè te'n duguis un ensurt. Vaig baixar immediatament i el conductor era un nano jove demanant perdó. Dic, què? Dic, mirant el mòbil, no? Diu, sí, tot avergonyit. Bueno, doncs així estem.
Sí, jo sempre, quan faig els testimonis, jo sempre li demano a la gent que pari un moment, a la tarda, el dia següent, són 30 segons, que parin i que pensin, ostres, si a mi em passés el que l'Helena, que em pot passar, perquè tots pensen que no, però sí, a qui li pararia jo la vida? Qui em tindria que cuidar? Qui em tindria que plorar? Perquè moltes vegades fent coses pensant de jo lo hago cuando voy solo, no? Aquesta frase que es diu molt, jo esto... No, mai anem sols. Sempre portem a la nostra gent a sobre, perquè si ens passa alguna cosa, són aquesta gent la que tindrà que parar la seva vida. La gent que estimem, que protegim, que...
Mira, però jo amb això, per exemple, a nivell més personal, sí que vaig ser molt conscient de les conseqüències que podies tenir un accident de cotxe quan vaig tenir fills. Perquè vaig pensar, la meva vida ara ja és important, molt directament, per una d'aquestes persones. Però no havia fet aquesta reflexió que fas tu, de dir, no, ja era important perquè algú s'ha de fer càrrec de tu si acabes tenint un accident greu, no? És a dir, que clar, que no és fàcil, la teva lluita no ha sigut gens fàcil. Les operacions que ens deies que havies tingut, l'ajuda psicològica, i que tindràs, no? Aquest matí pensàvem, per exemple, que l'any 2023, 18.751 persones van haver de fer un curs de sensibilització i reeducació viària, segons dades del Servei Català de Trànsit. En total, l'any 23 es van fer 1.351 cursos per recuperar el permís de conduir i per recuperar punts. Per tant...
Sí, i jo crec que hauria de ser gairebé obligatori, A mi, jo seria el primer que juraria mare meu quan rebés la carta, perquè no tens ganes que et facin perdre el temps, o tu creus que és una pèrdua de temps, que et tornin a posar en una classe per fer una cosa que tu ja creus que saps fer. Però a mesura que passen els anys, se t'afluixen els coneixements que has tingut i les prevencions que has tingut, etc. Jo, aviam, pregunto als oients que ens estan escoltant, sobretot aquells que estan circulant. Vosaltres penseu que la gent respecta el cediu al pas? No. Més aviat, el del cediu espera que sigui el que ve el que pari. O sigui, com que el cediu al pas és optatiu, és una opinió, si això passa moltes vegades. Heu vist la quantitat de cotxes que circulen tranquil·lament per l'esquerra o pel mig, en les autopistes amb tres carrils?
Sí.
I aleshores, el primer impuls que et surt és avançar per la dreta, que està prohibit.
Sí.
Als Estats Units no, però aquí sí. Aquí està prohibit. Però, clar, avances per la dreta...
Però a vegades ho fas pensant, a veure si se n'adona que estaran pel carril del mig i això el fa rectificar.
Correcte. I a més a més, si et poses pel carril de l'esquerra, et sotmès a unes velocitats...
Que tu no hi vols anar
i el de darrere t'empeny.
Sí, sí, sí.
Però el del mig, que sembla que va tan bé, perquè jo no molesto ningú perquè vaig pel mig i hem vingut molt bé...
Que no ho he entès mai, això. Per què la gent va pel mig?
Perquè és allò... Fins i tot, diria tant català...
Ni dreta ni esquerra.
Ni molt de pressa, ni molt a poc, saps? Anem pel carril del mig i hem vingut
molt bé. Sí, però no té cap sentit.
No, bueno, té el sentit que...
Jo, saps per què creia que ho feien? Perquè si hi ha un accident, tens més marge de maniobra cap una banda o l'altra.
Potser algú ho farà, però no.
Però, bueno, vas pel mig.
És allò de dir... Així ja no haig d'estar avançant, perquè cada vegada que em posés a la dreta sempre em trobaria un camió, vaig pel mig, que aquí sé que no m'haig de moure,
sí, sí.
Però, esclar, li compliques la vida. Va, això passa. El tema del cediu. I després hi ha una gran desprotecció dels vianants a les voreres. Una altra pregunta que faig. Els que ens estan sentint, sobretot els motoristes, almenys a la ciutat de Barcelona, i sospito que a qualsevol altra ciutat del país, no hi ha pràcticament cap motorista que abans de pujar a la vorera no baixi i entri a la vorera caminant, aguantant amb les dues mans el manillar de la moto.
Ja entren a dalt de la moto.
Tots, sempre, sistemàticament. Sí. I està prohibit circular per la vorera, per no parlar-te de les bicicletes i dels patinets, que es passen als semàfors olímpicament, amb gran perill de la seva vida, perquè amb una bicicleta i un patinet ets una persona molt vulnerable. Però veus que en molts casos... Escolta'm, sí. Ja pot estar vermell que si trec el nas a la cantonada i veig que no venen, jo tombo cap a la dreta.
Sí, però són persones que són vulnerables, però que poden fer molt de mal, als peatons.
Sí, sí,
o sigui, un patinet pot tindre, no només per la persona que el porta, sinó també per el que es creua per allà, que està tranquil·lament per la vorera caminant, i de cop i volta, ostres...
Sí.
O sigui, és un perill, i no ens donem compte del dèbils que som.
Puc saludar aquesta hora la Carme López, que és tècnica del Servei Català de Trànsit, responsable també de formació. Carme, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
I està d'acord vostè amb el que deia l'Antoni Bassas, de reeducar viàriament a la ciutadania, per exemple?
Jo estic totalment d'acord. He apuntat que haurien de ser obligatoris. Jo, per la meva experiència, perquè porto en això des que van començar a aplicar-se els cursos de reeducació. I jo diria que jo lo implementaria, i de fet el Servei Català de Trànsit així ho ha dit en moltes ocasions, i ho hem intentat i ho hem engrescat a les autoescoles que ho fessin, dins dels cursos que fan per l'obtenció del permís. Als joves preconductors, o no tan joves, que no han començat a conduir. Jo implementaria un tipus de curs...
De reciclatge, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, no, reciclatge no. Jo parlaria de sensibilització. Més que reciclatge també, per descomptat. Un conductor que porta molts anys conduint i no s'ha fet cap reciclatge necessita recordar algunes normes o veure les que han canviat, aprendre les que han canviat. Però una cosa que sí que hem observat molt és que les persones moltes vegades infringeixen més no tant per falta de coneixement de la norma, com perquè realment pensen que fent això no passa res, i bueno, si parlem de velocitat, perquè els agrada córrer, perquè pensen que no passa res, perquè portem cada vegada cotxes amb més proteccions i amb més segurs, però això no garanteix que no tindràs un sinistre.
Perdona, Carme, és a dir, per què perden punts normalment? És a dir, estem parlant de...
Molt sovint la velocitat és estrella, el mòbil està pujant moltíssim, també és estrella últimament, distraccions, però concretament molt el mòbil, i alcohol i consum de substàncies, diguem-se que serien com després hi ha algunes temeràries, algunes, però diguem-ne que aquests tres factors són importants. Mm. Són importants i són els que més ens trobem als cursos.
I aquests cursos que feu, en què consisteixen?
Aquests cursos, n'hi ha dos tipus, però de fet la base dels dos cursos tant és de recuperació de punts. Quan un no ha perdut tots els punts, voluntàriament pot anar i fer un curs i recuperar actualment fins a 4 punts. I si has perdut tots els punts, estàs obligat a fer un curs. La pretensió és fer sensibilització i educar actituds, canviar actituds. Com ho fem, això? Els nostres cursos, diguem-ne que apliquem un model de canvi d'actituds que es va crear en el moment en què es van iniciar aquests cursos per l'equip de recerca d'educació i formació diària de l'autònoma, i es basa en primer es detecta quins són els factors de risc del grup d'alumnes que tens, concrets, del grup d'alumnes que tens, que pot ser tot velocitat, pot ser alcohol i drogues, velocitat. Normalment hi ha una barreja d'uns quants, però els que primen més són aquests, distracció, velocitat i consum de substàncies. Llavors, el que es fa és detectar els factors de risc que tens i a partir d'aquí se'ls donen alguns coneixements al respecte en relació a aquelles falses creences que tenim o en aquelles normes que no coneixem. Se'ls parla dels hàbits o més aviat se'ls fa parlar a ells dels hàbits que tenen conduint, dels hàbits que són bons, que són dolents, però els que l'alumne concret té en aquell moment. I després es fa la intervenció del testimoni, que és fonamental. Testimonis com l'Helena són fonamentals en aquests cursos perquè són els que marquen la diferència. Aquest punt de l'entrada del testimoni és el que fa que la gent, tot i el que dèieu abans de que potser això no se'n recorda, sí, molta gent se'n recorda passat el temps, molt, molt sovint el testimoni. I a més, el que els demanem al final és que facin un compromís en relació als seus factors de risc, però un compromís concret. Doncs sí, que ho escriguin per escrit, fins i tot, per tal de que siguin conscients de que estan escrivint allí, que si surten un dia, ara en Nadal, que ve Nadal, si prenen un parell de copes, després agafaran un taxi i aniran en transport públic o quedaran a casa, d'acord? Però no agafaran el cotxe.
Clar.
És a dir, coses concretes.
Antoni.
Sí, li volia fer una pregunta, perquè m'he trobat amb una dada que m'ha sorprès molt i m'ha alarmat molt, i volia saber si és certa, que aquest 2024, 8 de cada 10 víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat homes. I si ens fixem només en els conductors, el 92% dels morts són homes. I també passa el mateix amb els ferits greus, on la majoria d'homes és molt gran. La qual cosa ens portaria a la conclusió que els homes som què? Més mals conductors, més agressius, més violents conduint?
La realitat és que sí que és cert que s'ha detectat, fins i tot en els cursos que nosaltres fem, que només un 2%, com a molt, no arriba, de les persones que assisteixen són dones. És a dir, que perden el permís. Per tant, sí, les dones sembla que són més prudents. Caldria fer més estudis al voltant d'això, encara que s'ha intentat estudiar en alguna ocasió, però sí que és cert que sembla que, diguem-ne, que la percepció del risc és diferent en el cas de les dones i els homes. També, a vegades n'hi ha que tenir altres factors en compte, que no podem controlar, com per exemple l'exposició al risc, d'acord? És a dir, quan condueix, quina quantitat de quilòmetres es fan, quan es fan, quantes dones tenen permís. Hi ha més homes que tenen permís, però no hi ha una diferència molt gran. I el que no sabem, i és més difícil de saber, és el recorregut, quan condueixen, per on. És una part interessant. En qualsevol cas, la diferència és tan abismal que sí que és cert que n'hi ha un factor que és conductual, que és comportamental i que segurament ens parla de cert tipus d'actitud. Sí.
Carme López, tècnica del Servei Català de Trànsit i responsable de formació. Gràcies per acompanyar-nos.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
A Catalunya hi ha 92 centres que imparteixen aquests cursos que ara explicàvem. Hem anat a una autoescola de Cornellà i hem parlat amb dos alumnes que estan fent el curs.
En el coche tenemos que estar centrados, concentrados en el aquí y en el ahora, para dar lo mejor de nosotros y evitar este tipo de cosas, accidentes.
He venido aquí porque he perdido el carnet por una imprudencia. Tenía un paso de cebra y estaban dos señores mayores. No lo vi cuando ellos pasaron y a lo que voy girando suavemente, pues lo atropellé.
Al cap de dos anys et van retirar el carnet. ¿Y cómo vas a rebre?
Muy mal, porque yo tengo una empresa de construcción, entonces yo necesito sí o sí el carnet. He cumplido la pena, le he cumplido la sanción, estoy aquí para hacer la concienciación que hay gente muy mayores y que van circulando el diario. Me están sirviendo y espero que me lo voy a sacar.
Cuando cojamos el coche, drogas, alcohol, distracciones, móvil, todo eso tiene que quedar aparte, fuera.
Eva, com vius aquestes classes?
Bueno, a consciència, molta consciència. Xoca molt també veure, bueno, els accidents, cosa que potser veus de rutinari, però bueno, que impacta. A mi em van treure el carnet per sortir de sopar i que em paressin.
Creus que quan tornis a agafar un cotxe ho faràs amb una altra consciència?
Jo tinc molt clar que sí. És un tema de consciència i de prevenció i de canviar una mica el pensament, no?, de que no és quan prenen alguna cosa i no passa res, perquè sí que passa.
Tu, Helena, de fet, aquests alumnes els vas conèixer.
Sí, 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 perquè vaig estar després i m'ho van dir, i sí, els vaig conèixer.
I t'has trobat mai gent coneguda, per exemple, en algun d'aquests cursos?
Sí, sí, alguna vegada m'hi he trobat fills d'amics meus i una vegada un amic meu. Clar, la vergonya que van sentir quan...
Sí, eh?
Quan em van veure, volíem morir, perquè ells saben per el procés que jo he passat. Clar. Llavors, clar, el fet d'estar allà i que jo em donés compte, doncs, clar, la vergonya va ser important.
Clar, parlàvem de reeducar-nos, Antoni, però també ahir fèiem un debat que crec que és interessant, que és això de l'alcohol. És a dir, per què no estem ja no tolerant cap percentatge d'alcohol quan agafem el cotxe? És a dir, per què no la taxa d'alcoholèmia està al 0%? Si ja sabem que això és un problema, no?
Sí.
És a dir, que hi ha normatives que podrien també avançar en aquest sentit.
Bueno, a part de les, m'imagino, les pressions de determinats sectors econòmics, i una qüestió cultural també, però vaja, Déu-n'hi-do el que hem avançat, eh? Vull dir, els que tenim una edat, recordem, o sigui, des de cotxes, que, no és que no tinguessin, no sé, doncs, un no era obligatori el cinturó de seguretat, poso per cas, no? I el tema de l'alcohol, bon, si se sabia que no s'havia de conduir, si havies begut, però tampoc estava tan taxat com ara, Déu-n'hi-do el que hem avançat. I en fi, aquí el problema és que el consum en general d'alcohol i de drogues és molt alt, i el de conducció també, i per tant la barreja és explosiva. Em temo que fins i tot en el supòsit que posessin zero, doncs hi hauria gent que consideraria allò del jo controlo. Jo me'n recordo haver fet debats a la ràdio amb el tema de dir, home, no, jo puc prendre tranquil·lament una cerveseta...
A mi no se'm nota.
I després un carajillo i condueixo
no,
de fàbula,
no,
tu.
No perdo facultats.
Estic, però estupendo.
En exacte. Els cursos et diuen això de... Sí, em van agafar, vaig donar positiu, em van treure el carnet, però jo anava bé. I dic, ostres, sí. A lo millor anaves tan bé. Bueno, ja. Sí, anaves bé, però no per conduir. El que passa és que l'alcohol té això, no? Que et dona un poder que no tens... I et penses que balles bien, i et penses que...
Que ets més
balles,
guapo.
Que
balles bien, exacte.
Que la noia d'allà t'està mirant i és mentira. Exacte. O sigui, això passa el mateix.
Si t'està mirant per vegades cotxe, perquè fas el ridícul. Sí, sí. Perquè...
Si et portes al cotxe i sí, saps que veuràs, l'agafaràs. L'agafaràs segur, perquè et creus que vas bé.
Helena Miquel, gràcies pel teu testimoni avui a Catalunya Ràdio.
No,
compartir-lo.
A vosaltres. Moltes gràcies i, bueno... fer veu d'això i aconseguir, doncs, unes carreteres i uns carrers més segurs per tothom, per la societat.
Malauradament, no sé si anirà per aquí, però, en tot cas, la teva feina i el teu testimoni és important per fer-nos pensar. Gràcies, de veritat. Antoni Gràcies. Bassas, fins la setmana que ve.
Gràcies, Ricard.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
De regal, li va de regal. Com a
aquest divendres i dissabte 13 i 14 de desembre, a Capravo i Capravo a casa, acumula l'IVA a la teva targeta. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
012, la millor resposta.
Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
Tens raó.
Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen un lloc adequat per viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Benvolguda Energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: fill, apaga el llum, que cal estalviar? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda Energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, govern d'Espanya.
Olives d'anxova, de seitó, de jalapeño, de pebrot.
És l'espanyola, una aceituna como ninguna.
La espanyola, una Navidad como ninguna.
Descobreix la bellesa de Grècia i Turquia, el Mediterrani, el nord d'Europa, les Canàries o els Emirats. Reserva un creuer MSC d'hivern amb viatges al Corte Inglés. 8 dies amb begudes, vols des de Barcelona o Madrid, o embarcament en ports espanyols i bus al port des de 643 euros. Consulten les condicions de viatges al Corte Inglés. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Per fi hem quadrat les agendes i tots els amics farem un tiberi nadalenc. En Carles, com sempre, explica amb batalletes. I en Dani tocant la pandereta amb esperit nadalenc. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Tomàs? 400.000 euros?
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Busquem el millor plat tradicional de Tarragona.
Calamars farcits.
Jo he vist mai un calamar fos un xipiró.
Todos los días sale sol, xipiró.
Aquest cap de setmana he tingut gent d'altres locals al meu local espiant-me. Han investigat.
Han investigat el què?
Lo que gasto, lo que no gasto, lo que hago, lo que no hago, lo que tengo en carta.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Constantí em fa patir.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Secció aquesta hora dels nostres col·laboradors. Mariola Cubells, bon dia.
Bon dia,
i
companys.
I Toni García Ramon, bon dia.
Què tal, bon dia, amics, com estem?
Bon, bé, perquè venen sèries bones, ara.
Sí, doncs mira.
Estic mirant una Movistar que m'agrada molt.
Sèries bones,
A veure, Mariola, però ara, a veure, ve Nadal i la gent no?
Ve Nadal i què?
Com es diu això de la... És que ara no em sortirà el nom. Los años que vienen, pot ser?
Sí, la del Sorogoyen.
Sí.
I t'està agradant,
Los años sí. Nuevos. Los años pues nuevos. Pues,
los años que vienen, los años nuevos.
Bueno, son nuevos los que vienen.
Bueno, a veure, clar, los que vienen que són nous.
Doncs estic mirant això... Bueno, m'està... A veure, he vist dos capítols.
A veure, no, jo m'he retirat ja.
Jo no, jo l'he vist sencera.
I què? Sí, no? Sí.
Sí, el que passa és que, a veure, m'ha agradat, no estic entusiasmada com hi ha moltíssima gent que pensa que s'ha fet la Capilla Sistina, també t'ho dic.
S'ha Notre Dame, és la nova Notre Dame.
Però jo crec que és perfecte però, per un cap de setmana així tonto, saps? Com de...
Sí, jo he de dir-vos que fins al quart no vaig entrar, és a dir, de fet em va costar. Però a partir del quart, sí, hombre, i... Quan la veus sencera, és una bona sèrie, no pots dir que és una mala sèrie.
No,
a mi no és la millor sèrie de l'any, ni molt menys.
Però és la tinc arxivada al calaix de sèries de gent que no calla, eh? Gent que no calla. No calla mai.
Toni, però és
perquè
que
parlen 52... A veure, la meva reflexió és... Cal una hora per explicar aquestes històries? Una hora sencera en què gairebé no hi ha... O sigui, no hi ha racro perquè és tot seguit. Sí. O sigui, és com una missió en directe.
No, mira, Toni, si no entres, no entres. Perquè jo esta història ja l'he discutit amb molta gent. Hi ha gent que no ha entrat. Ricard, de tota manera, és la teua... És la teua franja d'edat, és a dir, perquè és dels 30 als 40, no? I encara que, bueno, els que ja tenim més sabem que això ha passat, però jo crec que la gent de la teua, exactament de la teua edat, que és que te conta a tu... en este moment, pues clar, o sea, no sé, bueno...
Ja, Mariola, però jo tinc
un problema. És una sèrie que existeix.
El meu problema bàsic no és que jo generacionalment no entri o el que sigui. Mm. El meu problema amb aquesta sèrie és que hi ha un dels protagonistes que no el suporto. I que no veig química entre ells. O sigui, realment no veig...
Això és veritat. Jo no acabo d'entendre com...
Sí, hauries de notar una espurna molt bèstia, no?
Ostres, pues és el que més s'ha dit, que ells estan fantàstics perquè tenen química.
Ella, per mi, és un gran descobriment. No la coneixia més.
Ella és increïble. Però ell, pobre, si tu poses un ficus al seu lloc i també et sortiria bé, saps què vull dir?
Bueno, a mi sí, jo sí que la... Bueno, la tinc al cap. No, ja et dic que no és
Río,
com...
Iria del Río, és ella? Iria del Río.
Sí, Iria del Río i Francesco Carril, sí. Però és curiós, perquè està despertant... l'altre dia també ho parlava amb companys de la SER, que hi ha gent de diferents generacions que té una mirada completament diferent, És a dir, gent més gran que ha entrat molt bé, gent d'eixa generació i més jove que no entra i que la deixa... Sí, és molt curiós el que està provocant, però, dit això, és una bona sèrie, és a dir, no és una sèrie fulera, és una sèrie que està bé, està ben feta, està ben plantejada.
No es pot dir que sigui dolenta.
Està ben contada. Res a veure amb les altres que hem parlat així, Res a veure amb Querer, ni amb Celeste, ni amb res, les que ja hem parlat així que
bueno, estan Ricard, molt bé. Ricard, jo t'haig de dir que aquest matí he vist el primer episodi de 100 anys de soledat.
Jo també.
Ah, ja l'heu vist, Netflix.
Jo he vist el primer. Només, perquè no m'ha donat temps a més, a mi, clar.
És l'adaptació al gran clàssic de Gabriel García Márquez.
Gabriel García Márquez, i t'haig de dir que m'ha sorprès positivament.
A mi també, gratament. A mi m'ha sorprès gratament. Perquè jo, també és de veres, Toni, que jo anava acollonida.
Jo també.
O sigui, jo anava acollonida com poques vegades, perquè per
quan,
a mi...
És com que per a mi... quan vas a veure una adaptació del Quixot al cinema. Saps que sortirà malament. Però...
No, però és curiós perquè tots sabem el que ha representat 100 anys de soledat en la nostra vida com a lectors, sí. No? I clar, jo anava, o sea, estava este matí dient, por favor, que no sea un horror. I no, a mi m'ha sorprès gratament.
Direcció cuidadíssima, sí. El guió està molt ben fet, la veu està molt ben posada, la parella protagonista està meravellosa.
Fenomenal.
I crec, sobretot, que aconsegueix fer una cosa molt difícil, que és portar l'esperit de la novel·la, del paper a la pantalla, que és una cosa que ja...
No, això no passa mai.
Ja, no, és que hi ha
I
molt...
menys ja... en una novel·la com esta, Toni.
Clar,
una
novel·la com esta. Però el que deia el Quixot és totalment real. O sigui, hi ha coses que són inadaptables.
Sí.
I que ho saps que són inadaptables, que ho estàs veient sobre paper i dius, això no ho podràs portar. I, hòstia, només he vist el primer. Però el primer està molt, molt bé.
I a més hi ha una cosa, sabeu que està clar, esta història, ell s'havia negat tota la vida, Gabriel García Márquez, a donar els drets. Ja finalment accepta la família i jo vaig sentir-li al fill, a Rodrigo García, ja quan va veure les primeres imatges i tal, que estava, clar, ell és cineasta, ell sap perfectament quin és l'univers de son pare.
Cineasta i bo.
i bo, i estava molt contenta amb el que jo, a mi això em va tranquil·litzar prou. I és evident que si no hagueren tingut garanties de que això anava a ser... Esta és la mateixa productora que ha fet Narcos, vull dir que ells tenien molta cura amb que fora colombiana 100%, que la gent entenguera quin era l'ecosistema de tota la novel·la, etc. Mm-hmm. I jo crec que això ha fet possible que el que hem vist, Toni, estiga bé.
Sí, veritat, jo, a mi m'ha sorprès
doncs
molt positivament.
Doncs mira, Netflix, hem dit.
Està a Netflix, sí, estrenada avui, eh?
I vols parlar també tu d'un stand-up.
Sí, se sabeu que Jamie Foxx va estar molt fotut.
Jamie Foxx has now spent more than 2 weeks in an Atlanta hospital.
Jamie Foxx literally died.
Bueno, bàsicament és doncs ella explicant el que li va passar, que és que va tenir un derrame cerebral i va estar a punt de morir. O sigui, va estar clínicament mort, de fet. I doncs això explica amb molta emoció, a més, em sembla, amb menys comèdia de la que es podria esperar, doncs tot aquest període de mesos que ha estat a l'hospital, on no es podia moure, li van dir que probablement no podia tornar a caminar, finalment pot tornar a caminar, i el tio fa uns quants acudits sobre això, i a més, em sembla que és la parella perfecta. Si voleu veure dos coses que són tristes, però al mateix temps et deixen un missatge d'esperança, que són aquest documental, aquest stand-up de Jamie Foxx, que el teniu a Netflix, i el documental sobre Christopher Reeve, que es diu Superman, la història de Christopher Reeve, que ha arribat aquesta setmana a Max, i que és una cosa preciosa.
És el cavall.
El cau del cavall és quedat tetraplègic.
Sí.
El que era l'actor que feia de Superman. I que és un documental preciós. De veritat, magnífic.
No, i a més que jo vaig entrar també amb por, perquè dius, este drama ara, sí. Però no, és una cosa luminosa. És una cosa luminosa.
Ja, sí, saps que el millor amic de Christopher Reeve era Robin Williams. Mm. I llavors explica el propi Robin Williams que la primera setmana, no, quan el tio encara estava entrant i sortint del coma induït aquest que li van fer, a veure si podien solucionar-li el tema de la columna vertebral i de més, quan el tio ja estava mig conscient, el Robin Williams va disfressar de metge i va fingir que era un metge rus i li va dir que li havia d'examinar les cavitats. I l'altre va sentir la seva veu, va saber que era ell i es va posar a riure. I aquí entres una mica en el món de Robin Williams, a més que Christopher Reeve, i sobretot l'esperança que aquest senyor posa a tota la família. Que a més, Mariola, hi ha una cosa molt curiosa al principi, quan diuen que la mare de Christopher Reeve el volia desenxufar a qualsevol màquina, no?, i deixar-lo morir plàcidament, i la dona va dir que no, la dona es va empenyar en que Christopher Reeve havia de viure, i realment es veu la lluita del tio amb cadira de rodes per intentar solucionar el seu problema i el de molta altra gent, no?, que té el mateix problema. I em sembla una cosa bastant increïble, el documental, sobretot la lluita del tio per no rendir-se mai, és acollonant.
Que del Robin Williams ara m'has fet pensar en un documental que havia de la seva dona, que feia de la malaltia,
sí,
que és brutal, que no, és que no sé com es diu ara, l'estic intentant buscar, però...
Crec que està a Filmin, si no m'equivoco. I és molt maco.
Sí.
Doncs jo no tenia coneixement que ell, el seu millor amic, és una cosa que desconeixia.
No, jo tampoc.
I aquí jo crec que juga molt amb això i sobretot el paper, no, de l'humor en tot això, no? Com
és lo de... Sí, que és també el de Jamie Foxx.
Exactament, que és el de Jamie Foxx, no? Que en el moment en què deixes de poder riure de tu mateix és el moment en què mors, realment.
Sí.
I a més, Mariola, perdona, enllaçant amb el que et deia ara del Christopher Reeve, vaig veure ahir el primer episodi de la sèrie aquesta de Querida Marnie.
Sí.
A Movistar, que em sembla magnífic, però també Déu-n'hi-do, i que hi té una part de... Hi ha el posicionament de la sèrie, bàsicament, és que hi ha una noia amb 13 anys que té una enfermedad, doncs, degenerativa molt greu. La mare vol deixar-la morir i el pare no vol. És així? És correcte?
No, al revés.
Al revés? Perdona.
Al revés, el pare vol desenxufar-la.
El pare vol desenxufar-la
i la mare lluita.
No. Ostres.
Està molt bé, aquesta sèrie està molt bé perquè planteja un dilema moral en el que et poses des del primer minut. He de dir-vos que aquesta sèrie jo l'havia vist en Filmin, Toni.
Pot ser.
Que es deia The Best Decision o The Best Important, algo así era... I jo, a mi em sonava, i jo deia, què passa, per què em sona? Tal? En Filmin ja no està disponible, i ara l'ha recuperat Movistar. I és una sèrie molt interessant que planteja aquest tipus de dilemes que jo crec que és el moment actual el més propici per a plantejar-se.
De fet, comença el jutjat, Ricard, la sèrie.
Sí.
Amb els dos arribem al
jutjat. Ricard, Isa t'agradarà. Et colpeja molt, eh?
Perdona?
Querida Marnie.
Querida Marnie en Movistar.
Querida Marnie.
Hi ha dos només.
Mira, el documental que deia del Robin Williams és El deseo de Robin, que parla de la seva malaltia. memòria, de la demència, dels cossos de l'Eui que tenia.
Correcte. Doncs fil...
Si no l'has vist, Mariola, mira-la, perquè
és espectacular. Sí, sí, l'he vist, l'he vist, no me'n recordava, l'he vist.
És una meravella, aquesta sèrie.
És fantàstic, aquell.
Perquè parla del final del suïcidi d'en Robbie Williams.
Del final, clar. I entens moltes coses, del seu final i tot.
I del patiment que sentia, que era brutal. Un home com ell, que feia el que feia i que generava el que generava. És... Va pensar molt, aquesta sèrie, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Ho hem de deixar aquí, nois. Gràcies, eh?
Molt bé.
Tenim feina, tenim feina.
Escolta, i felicitats, Ricard.
Igualment.
Ah, felicitats, Ricard. Hombre, hombre, per favor, estem d'enhorabona.
Pensar que hi hauria bombonets, xocolateta... Ahir hi havia res, Ricard.
No, res. Però ja sabeu que aquestes coses val més celebrar-les amb boca petita, perquè després...
No, però... No, no, s'ha de treure pit. Mira, ja està bé.
El Madrid sempre acaba guanyant la Champions.
S'ha de treure pit, ja està bé, de tonteries.
Que vagi bé, adéu.
Adéu. Ara tornem amb David Trueba.